Benvinguts i benvingudes al Collita Pròpia, el podcast de Núvol, on en 10 minuts et resumim l'actualitat de la setmana. I atenció, perquè tenim notícies fortes avui. S'ha publicat per fi el projecte de Julio Manrique com a nou director del Teatre Lliure i demà tenim una cita amb el teatre gràcies a la iniciativa Cap Butaca Buida. Ara en parlem. Jo sóc la Joana Justícia. Comencem. Aquesta setmana, Núvol, s'ha celebrat la publicació del desitjat projecte de Julio Manrique, que des del passat 1 de febrer és el nou director del Teatre Lliure. Jaume Forés ha desgranat les 19 pàgines del text a l'article Hola, Julio. De seguida el comentarem, però abans, quatre claus de qui és Manrique. Nascut a Barcelona el 1973, fa 30 anys que es dedica al teatre. Va debutar com a intèrpret al Teatre Lliure amb l'obra Enemic de classe, el 1994. I des d'aleshores ha actuat, dirigit, escrit i adaptat una immensitat de textos. Després d'haver estat el director artístic del Teatre Romea des del 2011 i fins al 2013, i també d'haver participat en la creació de la productora La Brutal, ara es converteix en el nou director del teatre que el va veure debutar. Una notícia que vam saber el passat d'octubre, i a més recordem que Manrique ja va intentar ser director del Teatre Lliure l'any 2010. Com apunta Jaume Forés al seu article, hi havia ganes de conèixer el projecte. Però continuem sense saber res de la roda de premsa on el director havia d'exposar les línies mestres de la seva direcció i que es va ajornar a principis de febrer. Però com dèiem, ja el tenim aquí, ja tenim aquí el projecte, així que escoltem què en destaca Jaume Forés i quines mancances hi troba.
Del projecte que Julio Manrique va presentar per dirigir el Teatre Lliure, jo en destacaria molt positivament la seva voluntat d'ampliar els dies de funció del teatre i també de regularitzar les gires que es fan arreu del territori de les produccions pròpies de Lliure. Igualment, trobo que és molt interessant el projecte al voltant de les persones amb diversitat funcional que volen engegar des del teatre, liderat per la Clàudia Sadó, que és una professional que té la mà trencada en aquest àmbit perquè fa més de 15 anys que treballa amb la plataforma Escenaris Especials. Tot i així, trobo a faltar una aposta decidida pel teatre contemporani. Lamento que desapareguin cicles com el Catarsi i també que redueixin les activitats paral·leles que s'havien consolidat durant l'etapa del Juan Carlos Martel Bayot.
I ho dèiem a l'inici, aquest dissabte tenim una cita anomenada Cap Butaca Buida, la primera Diada Nacional de Teatre. Es tracta d'una iniciativa creada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, Time Out i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que és pionera al món i vol fer de Catalunya l'epicentre de les arts escèniques aquest dissabte 16 de març. Si entreu al web de Cap Butaca Buida, veureu tots els teatres que s'han sumat a la iniciativa, com la Sala Beckett, amb l'obra Llums, Llums, Llums. Anna Prieto Nadal n'ha fet una ressenya a Núvol.
Es tracta d'una obra d'Evelyn de la Chenelier, amb direcció de Lourdes Barba, una versió lliure de la novel·la El far, de Virginia Woolf, que privilegia el corrent de consciència per sobre de l'acció. Els personatges queden reduïts a dues dones. La peça, que aprofundeix en l'estudi del temps a través d'un joc de monòlegs interiors que esborren la trama, constitueix una indagació sobre la manera de percebre el món i de construir la interioritat. Les dues actrius, Anna Güell i Tània Banús, estan tensades en un estatisme que no fatiga i es fan escoltar. I de quina manera es fan escoltar? Aquesta és una obra contemplativa i de caràcter literari molt ben executada.
L'espectacle acaba aquest diumenge i què millor que anar-hi demà coincidint amb el Cap Butaca Lliure. I del teatre passem a la dansa amb la crònica que Júlia Vernet ha fet de 6 espectacles internacionals que es van poder veure a diferents sales de Cornellà, l'Hospitalet i Barcelona en el marc del festival Dansa Metropolitana. Alguns dels espectacles que ha vist són Ja no hi ha estacions, de la companyia Express, que és una reflexió sobre el futur que ens espera com a humanitat, així com el Mercat de les Flors, on va poder veure l'espectacle Corps Extrems, de la companyia francesa d'Acrobàcia, Companyie de Xalot. I també va veure la francesa Leila K, que és a la sala Romagosa de Cornellà, on va presentar dues de les seves creacions. Llegiu les altres ressenyes a l'article de Júlia Vernet. I ara passem a la ciència, perquè aquesta setmana hem publicat la primera col·laboració amb Neurones Fregides, un col·lectiu de científics d'arreu del món amb el qual ampliem la nostra secció de ciència. A més, aprofitem per recomanar-vos el llibre que acaben de publicar amb Rosa dels Vents, que es titula Per què els elefants no tenen càncer. Estigueu atents perquè faran un parell d'articles al mes a Núvol. Però de moment aquesta setmana parlem de l'article Sitcoms i salut mental, escrit per Nil Salvat, on fa una anàlisi científica de l'efecte que les sitcoms ens van provocar durant el confinament, que, per cert, va començar ara fa 4 anys.
Per bé o per mal, el confinament i la pandèmia van ser coses que ens van tocar tots i cadascú va haver de fer-hi front amb les estratègies que tenia a casa seva. Jo diria que sóc del petit reducte de gent que en vam sortir ben parats de tot plegat i també dels grans consumidors de The Office o d'altres sitcoms, i que no sé fins a quin punt, però tinc clar que va ser un factor que em va ajudar a mantenir el tipus i l'oremus una mica. D'això parlo una mica de l'article i també aprofundir una mica els conceptes i parlant de per què passa a nivell del cervell.
Diu així el text. En un context social on predominava la incertesa, la desinformació i el canvi constant fora del nostre abast, vam haver de refugiar-nos en estructures constants i rutinàries que ens generessin aquell estúpid pic de serotonina per poder tirar endavant, amb escenaris com el Maurici de Plats Bruts, el Mac Lightings de How I Met Your Mother o personatges com el Holt de Brooklyn 99 o la Rory de Gilmore Girls. El nostre cervell, quan reconeix un fet que hem viscut prèviament, transmet sensacions càlides i agradables, que reforcen amb la reexposició. Per això és probable que en una gelateria acabem decantant-nos pel nostre gust preferit, encara que no els hagin provat tots. És el que es coneix com a efecte de mera exposició. Això també es relaciona amb un concepte anomenat fluència perceptiva, definit com la percepció subjectiva de facilitat o dificultat a l'hora de captar informació. No us perdeu l'article. També aquesta setmana us recomanem llegir el darrer article de Montserrat d'Amazon, titulat Edita'm, que parla sobre el fet que t'editin, és a dir, que et modifiquin un text abans de ser publicat. Al Collita pròpia, l'autora ens explica que ella juga aquests dos papers. Ella és la persona que edita i la persona editada. Ho explica així.
La idea del text és que ara mateix la meva feina és una mica la mateixa tot arreu, encara que sigui diferent. Jo majoritàriament em dedico a escriure, però també faig alguna edició per una editorial que es diu Editorial Albada. És com que jugo els dos papers moltes vegades, no? Jo sóc editada pels articles que publico, de fet m'agrada que m'editin, i a la vegada jo també edito autors. He d'intentar trobar l'equilibri tota l'estona entre dir el que em penso i fer les correccions que crec pertinents, i alhora no ferir l'autoestima de qui és a l'altre costat, i ho ha intentat fer, evidentment, la majoria de vegades el millor que ha pogut, no? Llavors, una mica la idea és aquesta, que jo jugo als dos costats. Llavors, sé el que se sent als dos costats.
I passem a les entrevistes de la setmana i ho fem amb la trobada entre Mariona Sanfeliu i el periodista Lluís Freixas Carbonell, que ara debuta amb el seu primer llibre, Sedició a la Granja, editat per Ara Llibres, que es tracta del primer assaig en català sobre els drets dels animals. Li preguntem a l'autora què és el que més li va sorprendre de la conversa amb el periodista.
De Lluís em va sorprendre molt que una persona de menys de 30 anys tingués un discurs tan ben trebat, una memòria prodigiosa per dades i números i que recolzaven i donaven molt de cos i molt de pes als arguments que exposen al seu llibre, que serveix d'una fantàstica porta d'entrada a tot el tema del dret dels animals i per replantejar-nos la relació que hi tenim.
I no us perdeu tampoc l'entrevista que Ona Fàbrega ha fet a la violinista i compositora Coloma Bertran, qui acaba d'estrenar Animal, el seu tercer disc en solitari que, com assenyala l'autora, combina la sonoritat híbrida amb una nova posada en escena que completa el seu espectacle en solitari. Ona Fàbrega explica la relació que s'estableix entre la música i l'autora.
Jo crec que al final el disc no és més que un reflexe del que representa la Coloma com a artista, com a violinista, però sobretot jo crec que a través de les cançons és quan ens podem emmirallar amb el que és la Coloma de veritat. Són les seves peces el que representen la sonoritat híbrida, aquests elements, aquestes ganes d'experimentar, de no voler-se aferrar a cap gènere, de voler ser lliure i de voler fer música per plaer, per expressar-se i per poder demostrar qui és la Coloma i què vol representar a través de les seves cançons.
I finalment avui al Fem Agenda us recomano assistir a qualsevol de les propostes teatrals incloses a la iniciativa Cap Butaca Buida. Jo personalment, d'entre les que s'ofereixen, he vist i recomano La paella dels dijous, que es pot veure al Teatre Auditori Felip Pedrell, L'il·lusionista a l'Auditori Teatre de Call d'Atenes, La trena al Teatre Goya i Austràlia al Teatre Cursal. I ja ho anem deixant aquí. Adeu, que tingueu un bon cap de setmana.